Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
Bona nit, ens retrobem amb una nova emissió d'Ones de crom, el 90.10 de l'FM a Ràdio Castellà, amb un especial que és una continuació d'una primera emissió que vam fer el 24 de desembre del 2009 dedicada a artistes i formacions d'electrònica dels anys 70. En aquella primera emissió vam escoltar formacions com el duet de finals dels 60, Silver Apples, vam escoltar els White Noise, també de finals d'aquella dècada dels 60, fent una música electrònica amb sintetitzadors d'aquells anys que va ser revolucionària a anys després i influent en moltíssims artistes i grups. També van sonar des d'Alemanya el primer treball de Popol Vuh, Afenstunde, el primer treball dels Kraftwerk o el primer dels Tangerine Dream, Electronic Meditation. També van passar per aquella emissió els Noi, des del seu segon volum de 1973, Klaus Schulze amb el seu primer treball Irrlicht, els Cosmic Jokers de Connie Plank des de Planet NCT a meitat dels 70, Harmonia, Cluster o des de Nova York el Suicide, combinant electrònica i rockabilly. També ens en vam anar cap a més experimentació radical de Califòrnia, on vam trobar The League of Automatic Music Composers. Altre cop a Anglaterra van sonar Throbbing Gristle des del seu treball Doha, The Third and Final Report, i vam acabar amb les formacions alemanes DAF i Der Plan. Aquesta missió d'avui, per això, seguirem amb grups i formacions i sobretot artistes i compositors, deixant de banda música i sons habituals d'electroacústica, gravacions de camp o música concreta, cap una música electrònica feta pels sintetitzadors entre una vessant experimental i una vessant, en alguns casos, rítmica, però sense oblidar mai l'experimentació amb sons i plantejaments musicals. Comencem amb el projecte anomenat Tontos Expanding Headband. Es tracta de la música portada a terme per Malcolm Cecil amb enormes sintetitzadors inventats per ells sota aquestes sigles Tonto, que vol dir The Original and New Timbral Orquestra. Van ser populars en treballs de Stevie Wonder d'aquella dècada dels 70 i en aquest cas sentim el primer dels dos discos que conté la discografia de Tontos Expanding Headband. Zero Time és de 1971, publicat amb Embryo i reeditat aquest any actual amb el disc que tenim aquí davant, aquest 2021, amb els segells de reedicions de música sobretot dels 70, des de folk fins a experimentació i crowd rock, prog, Tembal. D'aquest primer treball, Zero Time, sentim Jet Sex. We'll be right back. el projecte Tontos Expanding Headband de Malcolm Cecil, acompanyat del productor i també compositor i intèrpret Robert Margulef, afincats a Manhattan, com deien, van ser potenciats en els treballs de la dècada dels 70 de Stevie Wonder, i en aquest magnífic treball de debut Zero Time de 1971, entre el seu colorisme i portada i contraportades psicodèliques, es trobava aquesta experimentació des de sintetitzadors Moog amb moltíssima escala i amb moltíssim nombre per fer la música que tenia al cap Malcolm Cecil. Van fer un segon disc a la dècada dels 70, el 1974, com va ser It's About Time. I això va ser tot el que va contindre la discografia de Tontos Expanding Headband, les sigles, com dèiem, de The Original and New Timbral Orchestra. Del mateixa dècada dels 70 que avui ens ocupen aquests compositors i artistes, i en algun cas formació d'electrònica, trobem el també recòndic músic Nicolas Pascal Raisevic, intèrpret i compositor a partir del sintetitzador Moog. Va fer una música profunda, densa, psicodèlica, partint de l'electrònica. Té un primer treball, Beyond the End, Eternity, de 1971, signat com a Nick Raisevic, i com a Nick Pascal té tres àlbums. Sentim des del seu primer, The Sixth Ear, de 1972, editat amb Narco i reeditat per la casa de discos i segell barceloní Wawa Records el 2018, Demons of Rage. Nick Pascal, des del seu primer treball sota aquest nom, The Sixth Ear, del que sentien Demons of Rage. Com dèiem, tres àlbums que va fer sota el nom de Nick Pascal i el primer que hem citat com a Nick Raisevic. Aquests tres àlbums, reeditats tots ells per Wawa Records, porten un adhesiu d'avís que diu no escoltar aquests discos si estàs col·locat. Una música densa de viatges psicodèlics i mentals, influïda, evidentment, per droga, però que va portar a ser aquest compositor molt més enllà dels viatges psicodèlics i mentals per ser un avançat al seu temps i una influència fins i tot en el que es va anomenar l'Escola de Berlín. Precisament, qui ens ocupa ara és un representant d'aquesta Berlin School de Música Electrònica que ja vam sentir amb aquell especial citat a l'inici del desembre del 2009, electrònica dels anys 70, com és Klaus Schulk. En aquell moment vam sentir des del seu treball de debut Irlich, de 1972, i ara sentirem des del seu treball Cyborg. L'Escola de Berlín tenia referents en el krautrock d'aquells anys enfocat totalment a l'electrònica de l'oest de Berlín, on formacions on les que va militar Schulz, Tangerine Dream, o altres com els Ashra Temple i, com veurem després, Manuel Gottsching, van portar a terme amb la seva experimentació electrònica, en contraposició de l'Escola de Düsseldorf, on s'hi van incloure a les formacions Cluster, Kraftwerk, Neu o fins i tot el krautrock de Kant, tot i ser de Colònia. D'aquest Cyborg de 1973, amb edició original de Cosmic Music i amb reedició en portada del mateix Klaus Schulz d'imaginaris de figures surrealistes, futuristes i astronòmiques i planetàries amb el segell Brain, el 1975. Ens sentim d'aquest Cyborg de Klaus Schulz com Fara. Klaus Schulz, representant de l'Escola de Berlín, que sentíem des d'aquest seu segon treball en solitari, Cyborg, de 1973, des de la reedició del passat 2017 amb Vertigo, que mantenia la portada i disseny d'aquest treball doble, com era l'edició feta el 1975, amb Brain. La portada de Cosmic Music de 1973 es veia en un fons vermellós la figura i la cara de Schulz, però en canvi en aquesta reedició que va fer Brain hi havia les figures habituals de molts dels treballs, com els posteriors d'aquests anys 70, que ocuparien les portades dels discos de Klaus Schulz. Un músic reconegut en aquí a tant Espanya com a Europa en aquells anys 70 com sent un dels pioners d'una electrònica que experimentava, tot i ser planejadora, ambiental, prototípica del trance i el New Age, com una música trencadora. Orga, sintetitzador, composicions, veus i percussions a càrrec de només aquest home, Klaus Schulz. Anem mantenint-nos a Alemanya amb un altre músic, Manuel Gottsching, que també va experimentar tant amb la guitarra i la psicodèlia amb el seu grup Ashra Temple, com llavors amb solitari a partir d'aquest seu primer treball individual. El signava encara com Ashra Temple 6, Manuel Gottsching, i es diu Inventions for Electric Guitar. El publicava Cosmic Music el 1975. Era un disco fet amb guitarra, però hi aportava efectes de l'estèreo quadrofònic i de sons protoelectrònics. Des d'aquest Inventions for Electric Guitar sentim Echo Waves. Manuel Gotching, des de Inventions for Electric Guitar, encara signant-ho com Ashra Temple 6. Un músic que llavors va seguir amb Ashra Temple encara amb un treball del següent any, New Age of Air, i que sobretot va ser molt popular i revolucionari als anys 80, en concret el 1984, quan va editar el treball pioner en música techno i fins i tot house, aquell de la portada amb taulell d'escacs E2, E4, un treball reivindicat per DJs, discoteques i segells de música techno i house, com ser un treball que, partint també d'experimentació en guitarra, la portava encara més enllà d'aquest Inventions for Electric Guitar cap a la música techno. Va col·laborar inicialment amb Klaus Schulze i amb ell es van retrobar amb un treball conjunt a l'any 2000. Anem ara cap a un músic compositor de Croàcia, més desconegut que aquests anteriors, com era Martin Davorin Jagodic. El va citar Steve Stapleton dins la Nus with Bound List, i d'aquest compositor croata que ens va deixar el passat any 2020, havent nascut el 1935, va fer el treball Tempo Furioso, Toles Wetter, publicat el 1975 amb el segell de música experimental Cramps Records, un segell fundat l'any 73 per el productor, dissenyador gràfic i director d'art Gianni Sassi, per on es van publicar treballs importantíssims de música contemporània, electroacústica i experimental, com els de John Cage, Grupo de Improvisación en Uva Consonanza, Demetrio Stratos i els seus treballs amb experimentació en veu, Juan Hidalgo, compositor canari que vam tenir un especial en aquí fa recents temporades, com també Robert Ashley, que també té un especial aquí on és de Crom, o altres compositors com Walter Marchetti, Cornelius Cardew, Francis Massina o l'improvisador de guitarra britànic Derek Bailey, han publicat en Cramps Records. D'aquest treball que ens ocupa, Tempo Furioso, de Martin Davorin Jagodic, és una curiositat d'aquest compositor que porta l'electrònica i la improvisació i la música concreta amb sons i gravacions de camp i utilització d'aparells electrònics en aquest treball. Un músic que va estudiar amb Oliver Messiaen i que va ser membre del grup de reixers musicals entre els anys 67 i 69. També va col·laborar fins i tot amb el mestre John Cage. Des d'aquest Tempo Furioso, amb dos temes llargs de cara a cara, sentim un extracte de la primera cara A.
Das war die Sportinformation.
Un extracte d'un tema llarg d'uns 20 i pico minuts, la cara A d'aquest Tempo Furioso Tolles Wetter de Martin Davorin, ja ho dic, un compositor estrany que s'ha reivindicat recentment aquest any, després de l'any passat de la seva mort, perquè aquest treball Tempo Furioso s'acaba de reeditar aquest mes amb el segell Diálogo, recuperant l'edició de 1975 en Cramps Records. Seguim cap al 1977, on trobem també un nom important en la música electrònica, portada sobretot en l'experimentació sonora, però a la vegada amb les projeccions i representació visual en concerts en directe. Es tracta del britànic Tim Blake, que des del seu treball inicial Crystal Machine, publicat amb el segell EC el 1976 i contenint-lo aquí amb l'edició espanyola feta per Discos Moviplay el 1978, d'aquest Crystal Machine, fet tant en estudi com en directe per part de Tim Blake, amb els instruments sintetitzadors MS, Minimoog, cintes magnetofòniques i manipuladors de freqüències, sentim des de Crystal Machine Metro Logic. Thank you. Tim Blake, de Londres, encara en actiu, qui va ser també membre de les formacions progressives que portaven la psicodèlia i l'experimentació sonora més enllà en els anys 70, com van ser els Gong de David Allen o els Hawk Wine, de qui en va ser membre d'aquestes dues formacions, Tim Blake. Crystal Machine, de 1977, amb Meg Records, del que sentíem Metrologic. Protagonisme en imatge i en so, sobretot en les projeccions visuals que acompanyaven aquesta música electrònica de Blake. Jugant amb el seu cognom, com el de William Blake, editaria també el següent any, a Meg Records, el 1978, Blake's New Jerusalem, un treball també amb recent reedició, preciosa, doble, amb material extra, que hi aporta, a part de la seva producció electrònica i oferiment d'experimentació amb sons electrònics, amb sintetitzadors i mini-mucs, també la seva veu. Anem cap a aquest any 1978, on trobem un compositor d'electrònica com és Bernard Scholotal. El sentim des del que va ser primer originalment un caset amb Unity Records, Music by Scholotal, i que també el segell barceloní Wawa Records va editar el passat 2019. Music by Scholotal, d'un compositor que es va inspirar en l'electrònica i la música concreta dels anys 60 de Pierre Henry i Pierre Schaeffer, i llavors s'obriria cap a la música minimalista i repetitiva de Terry Riley o Prandit Pranna. Va fer altres treballs quan es va afincar als 70 a Califòrnia, però el sentim des d'aquest treball important reeditat en Wawa Records, Music by Scholotal, des d'Arpeggios. Bernard Cholotal, des de Music by Cholotal de 1978, amb aquesta reedició del passat 2019 de Wawa Records. Arpeggios és el que sentíem d'aquest compositor influït, com dèiem, des de la música electroacústica, com la música de ragas de Terry Riley i Pandit Pranna, o també de la influència de música índia, tibetana o acústica experimental. La seva carrera l'ha vist evolucionar i col·laborar amb violinistes com Daniel Kobialka o també treballar amb el sintetitzador de guitarra Zeta, així com altres instruments electrònics. Encara estant actiu, doncs recentment va publicar el treball en format digital Freedom in Lockdown. En aquest entorn i en aquest especial d'electrònica dels anys 70 de compositors, alguns d'ells força més desconeguts, hi cabria també el francès Zanoff. El deixarem per això en els seus treballs dels anys 70 magnífics com Green Ray o Moebius, altres dels 80 i alguns de l'actualitat, per un proper especial. Anem ara cap a Itàlia, on trobem Gibi Banfi, de nom artístic Baffo Banfi. Va editar el treball Galaxy My Dear el 1978 amb Red Record i també ens ho reeditava Wawa des de Barcelona el 2017. Giuseppe Baffo Banfi va néixer el 54 a Lecco, Itàlia, i va ser teclista i músic de sintetitzador de la formació Biglietto per l'Inferno. Sentim des d'aquest Galaxy My Dear com feia servir la base de sintetitzador per oferir la seva música. Sentim des d'aquest Galaxy My Dear. Baffo Banfi, en aquest cas des d'Itàlia, des del disc Galaxy My Dear, del que sentíem en extracte el primer tema que hi dona títol, reprenent amb sintetitzador l'herència de l'escola de Berlín que hem sentit abans de Klaus Schulze i del seu grup inicial Tangerine Dream, entre d'altres. Anem cap a 1979 i trobem el treball Voyage Cerebral de Didier Boquet. Ho va editar aquell any amb el segell Fate Lebumem, FVLM, Fes-t'ho tu mateix, i ho reeditava el 2017 Wawa Records. Inspirat amb la primera generació de música electrònica còsmica d'aquesta Berlin School de Tangerine Dream i Klaus Schulze, a la vegada agafant també la influència de contemporanis francesos com els Helton de Richard Pinas, que també en tenim un especial aquí Ones de Crom de Richard Pinas, els Larfree o Besoms. D'aquest treball, Voyage Cerebral, en sentim Cosmo Rhythm. Didier Boquet, des de Voyage Cerebral, de 1979, amb aquest tema Cosmo Rhythm, un treball enregistrat a l'hivern de 1978-1979 a Guyancourt, agafant l'herència de l'escola de Berlín de Schulze i Tangerine Dream. Tenia un treball previ de 1977 que es deia Eclipse, i llavors també Didier Boquet va fer als anys 80 dos treballs més, Sequences al 81 i Pictures of Life a 1983. Tanquem aquest especial segon volum d'electrònica dels anys 70 amb el duet Emerald Web. Es tracta de música que va inventar la New Age per part de Bob Stoll i Cat Appel. Afincats a una vall de Califòrnia, van editar diversos treballs amb el segell Stargate, que recopila de forma preciosa Stargate Tapes 1979-1982 al segell Finders Keepers, que ho va editar el 2013. Aquest duet feia servir multitud de teclats, sintetitzadors, flautes i també instruments acústics per fer una música planejadora que bevia de contemporanis com l'Aragi o l'Auris Spiegel, que hem fet també especial de tots dos en aquell programa, o fins i tot també de Wendy Carlos, o més actualment de Pauline Ann Strom. Emerald Webb, des del seu treball inicial, Dragon Wings and Wizard Tales, de 1979 amb Stargate, en sentim Chasing of the Shadow Beast. Bona nit.